6 minuts que passen de la 1, a recta final del programa d'avui, darrera hora del matí a Ràdio Estel, i tornem a saludar una setmana més als nostres historiadors, el Lluc Iser i l'Ismael Smac. Què tal, nois? Com anem?
Hola.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia, molt bé. Sí, és que es pot dir bon dia avui.
Per què?
No, perquè, bueno, estàvem ja amb la mel als llavis a la primavera i...
I torna la pluja.
Sí. Això què vol dir?
Però escolta... Però...
No, és que jo no.
Em pensava que t'has posat les ulleres de sol, Ismael.
Sí, perquè estic en fase de negació, jo. Per mi, estem a 34 graus. Jo me'n vaig a la platja, avui.
Ja a mi m'agrada que plogui.
A mi també. Però, escolta, i abril, què es diu?
Aigües mil.
Aniversaris mil, no?, que diuen.
Ah, també?
Què?
Bueno, és que... No. Avui ho he sentit a l'aula de professors que ho deien perquè hi ha molta gent que fa anys a l'abril.
Ah, us passa l'abril? Teniu...
Sí.
Jo no gaire.
Tinc un...
Jo, què vols dir, un què?
Un aniversari.
Sí, no meu. Jo tinc un que és el meu. Ja està, no tinc
més. Quin dia és el teu aniversari?
El 9 de desembre.
Jo pensava que deies que tenies...
No, ha fet la broma de que té un aniversari com tothom.
Tothom té un aniversari.
Hi ha gent que en té dos.
Bueno, la gent que diu, he tornat a néixer.
Sí, he tornat a néixer.
Bueno, a veure, és important que plogui, Ismael, no passa res.
Sí, però bueno... Vull dir,
prou tu,
jo tinc molta empatia... Tinc molta empatia, però hi ha un moment en què no puc empatitzar més amb les carxofes.
Bueno.
Per tanta pluja, no...
Però no t'agrada portar el paraigües, o...?
He vingut sense paraigües. Estic en fase de negació absoluta.
Totalment. Vale.
Estic encara amb les gotetes a les ulleres.
De la pluja. Ara està plovent molt, o no, aquí a Barcelona?
No, no.
O sigui...
No, què va. És que a més és pluja d'aquesta que...
Bueno, que ni fu ni fa. Bueno, però sí, llavors sí. Tu... Bueno, tu estàs en veu?
No, jo sí, estic bé, jo vaig bé.
Tu també l'has passat, ara deies...
Sí. Vaig quedar... Bueno, no vaig acabar de quedar fònic, fa dos programes es va notar una mica que estava una mica fotut.
Sí.
Però bueno, faig el que puc. Al final, faig el que puc.
Perdona, i tu a l'escola també les deus passar...
Sí.
Mares.
Però això ja és cíclic, eh? Tothom, tard o d'hora, sempre acabes enganxant un moment que no tens veu.
Ai, fill. Bueno, avui ens voleu parlar d'una guerra que va marcar la darrera dècada del segle XX. Ismael, estem parlant?
Estem parlant de la guerra de Bòsnia en el marc de les guerres iugoslaves, perquè aquest 5 d'abril farà...
33 anys.
33 anys de l'inici del setge de Sarajevo, el setge més llarg...
Aquest dissabte, no, Ismael?
Aquest dissabte, és 5 d'abril, sí.
Aquest dissabte.
El setge més llarg de la història militar moderna i que a més té la particularitat que va ser aquí a Europa. Vull dir que sembla que no hem après res. Bueno, i el dia d'avui estem un altre cop igual. Però bé, en el seu conjunt, les darreres dècades del segle XX constitueixen un moment de grans canvis i canvis molt transcendentals en el ordre polític mundial, no? El segle XX és precisament un segle que comença amb una guerra que també suposa canvis molt transcendentals en l'ordre polític europeu, que és la Primera Guerra Mundial, que a més és una de les guerres més destructives i la guerra més mortal que s'havia viscut fins aquell moment en el territori europeu. I el conseqüent esfondrament de les darreres estructures vigents del que podríem considerar l'antic règim a Europa, no? Aquells antics imperis, l'imperi austro-hongarès, l'imperi alemany, que és una mica més modern però que recull una tradició de la mitjana molt important també, l'imperi rus, que s'esfondra entre els efectes de la Primera Guerra Mundial i la Revolució Bolxevic. Aleshores, a partir de l'esfondrament d'aquests imperis, veiem el naixement de nous estats-nació, no? Aquestes nacions que estaven dins d'aquests imperis multinacionals, multiètnics, multilingüístics, multiconfessionals, però també veiem com les potències guanyadores a la Primera Guerra Mundial, aquests grans imperis colonials com la França, la Gran Bretanya, perdó, o França, perden també la seva predominància en pos de noves superpotències, que seran els Estats Units i més tard la Unió Soviètica. Aquestes superpotències consolidaran la seva predominància després de la Primera Guerra Mundial per haver estat els guanyadors de la mateixa, i no només els guanyadors, sinó els líders, per dir-ho així, de l'esforç bèl·lic. Però, clar, al ser dos potències amb sistemes polítics completament oposats, doncs això donarà peu a una nova situació de tensió internacional que serà la Guerra Freda, no? I en aquest context, Iugoslàvia, que queda allà al mig dels Balcans, i de fet és un conjunt d'aquests molts estats-nació alliberats durant la caiguda de l'imperi austro-hongarès, no? Sèrbia, Croàcia, Bòsnia, Eslovènia... quedarà en forma de república federativa socialista liderada pel mariscal Josip Broz Tito, no? Un dels líders partisans de la resistència antifeixista contra la invasió alemanya als Balcans, que després de la derrota de l'Alemanya nazi, doncs, els partisans es faran amb el poder a Iugoslàvia per haver estat els que van estar en primera línia sempre a Iugoslàvia lluitant contra el feixisme. I no només això, sinó que Iugoslàvia, malgrat la seva posició i no ser un país gaire ric ni gaire important, esdevingué un actor molt important en aquest període, perquè actuaria com a frontissa entre aquests dos blocs, no? Malgrat la seva proximitat ideològica amb la resta de repúbliques i estats del Pacte de Varsovia, Tito va poder aprofitar molt bé aquesta posició de no estar completament alienat amb la Unió Soviètica per treure profit dels seus tractes amb Occident, també. La República Federativa Socialista de Iugoslàvia va néixer, ja ho hem dit, arran de la lluita partisana contra el feixisme als Balcans, i Tito i els comunistes iugoslaus, reprenent el projecte del Regne de Iugoslàvia, que es forma després de la caiguda de l'imperi austro-hongarès, pretenen crear un estat multiètnic i multiconfessional. Clar, hem de pensar que gairebé cap d'aquests estats té la mateixa llengua ni la mateixa religió. Clar. Els bosnis són majoritàriament musulmans, els serbis són majoritàriament cristians ortodoxos, els croates i els eslovens són majoritàriament catòlics. Aleshores, els partisans pretenien trencar, no trencar, però llimar aquestes barreres que havien estat barreres històriques, fruit de la coexistència entre l'imperi austro-hongarès i l'imperi otomà als Balcans, no? I crear un estat on, més enllà de les nacionalitats, hi hagués un sentiment de pertinença en aquesta Iugoslàvia, comunista. A més, l'any 54, Tito trenca relacions amb Stalin. Tito era considerat una de les mans dretes de Stalin, però el no està completament alineat amb la política soviètica, les tensions aniran a més fins que diplomàticament trencaran. I, de fet, Tito serà un dels principals crítics de les accions polítiques del Pacte de Varsovia. Aquest trencament, sumat al punt més àlgid de la tensió nuclear entre els Estats Units i la Unió Soviètica, va afavorir que Tito pogués mantenir-se en el poder, aprofitant, no, aquesta ombra d'amenaça exterior, no, de, escolta, hem trencat amb els soviètics i els soviètics tenen una actitud bastant imperialista pel que es refereix a la resta de repúbliques socialistes, però per l'altra banda hi ha els Estats Units, que també suposa una amenaça nuclear, no, tot el bloc capitalista. Per tant, si em seguiu a mi i estem tots units, doncs tot anirà bé, no? Alhora, la seva importància estratègica en estar en aquest punt
clar,
mig...
És que és la geolocalització, o sigui, això és importantíssim.
Clar,
no?
Vull dir, els Balcans són una mica la porta entre Europa i Àsia, també. Sí. Doncs aquesta importància estratègica va fer que esdevingués un soci bastant incòmode per tots dos blocs, clar, perquè tots dos blocs necessitaven tenir un aliat, o, si més no, un soci en aquesta regió. Després de la mort de Stalin es produirà una reconciliació, molt entre cometes, a iugoslavo-soviètica durant el mandat de Khrushchev, però Tito mantingué una actitud molt independent respecte al Pacte de Varsovia. Va criticar molt la invasió a Txecoslovàquia, per exemple, arran de la Primavera de Praga. I bé, ja hem dit que Tito s'aprofita d'aquesta situació no només en l'àmbit iugoslau, sinó també en l'àmbit internacional. No? Va ser un dels principals caps del moviment de països no alineats, no? Aquests països que pretenien estar fora de les polítiques i ambicions geopolítiques de tots els blocs. I no, diguem que en aquest sentit, Tito va poder mantenir una germanor Iugoslàvia, però si més no, un sentiment d'unitat. Clar, tot això cap a finals de segle s'anirà esfondrant, perquè hem de sumar l'administració i la burocràcia corrupta, no? Un règim que al final també era autoritari, i que cap als anys 80 tot aquest context de Guerra Freda i de ei, 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 nosaltres estem al mig i no es passarà res, es comença a esfondrar, perquè clar, el taló d'acer es desmantella completament, primer hi ha la caiguda del mur de Berlín, es comença a dissoldre la Unió Soviètica, l'any 1980 mor Tito, per tant aquest personatge que havia estat l'aglutinador de tota la lluita partisana de qui hem estat tots en el mateix bàndol desapareix
totalment,
i
no?
Clar, les administracions de les principals repúbliques socialistes, no?, comencen a tirar una mica, aprofitant-se de la nova Constitució que van fer el 1974, que donava més autonomia a totes les repúbliques,
sí,
que formaven part de Iugoslàvia, van començar una mica a tirar pel dret cadascuna, no?, a les repúbliques més riques, que eren Croàcia i Eslovènia, es queixaven de que contribuïen molt amb les altres repúbliques més pobres.
Val.
I que això els impedia el seu desenvolupament. Aleshores, a partir també comencen a sorgir, però a prendre més força els moviments nacionalistes de, ei, nosaltres estem aportant molt aquí...
I nosaltres què, no?
Altres moviments nacionalistes que deien, no, és que nosaltres no hem de dependre dels diners d'aquests, nosaltres ens podem fer valdre per nosaltres mateixos, no? I en aquest context, la República Socialista de Sèrbia, liderada per un ultranacionalista, però amb totes les lletres, i populista, Slobodan Milosevic, va aprofitar aquestes tensions per promoure la unitat de tots els serbis, que no estaven només a la República Socialista de Sèrbia, estaven repartits per totes les repúbliques del voltant, i dir, ei, aprofitant que això s'està esfondrant, per què no aprofitem, no? I Sèrbia, que sempre havia tingut aquest paper històric com de potència principal entre les nacions balcàniques, no? Reivindicar... seguim amb Iugoslàvia, però aquí es fa una mica el que vulguem els serbis, no? I en aquest context, doncs, ja veiem que l'any 91, Croàcia i Eslovènia diuen, ciao. Hi haurà la guerra de Croàcia i la guerra d'Eslovènia, no serà un xao tal qual. Però ja veiem com el sistema de Iugoslàvia s'esfondra i a partir d'aquí sortiran les guerres d'independència de les respectives repúbliques.
D'acord, tenim aquest context ja marcat per l'Ismael. L'Ismael m'ha enrotllat molt, no? Però no, però tenia
bueno,
que...
Mica, però, clar. Després la gent pregunta, contexto?
Contexto? S'ha explicat claríssimament.
Context. El contexto està servit ja. Anem a...
Bueno,
què va passar,
comencem a la xitxa, no? Amb les guerres, sí, de Iugoslàvia. Aquesta cançó de Brahms parla precisament del conflicte que avui ens centrarem, que és entre bosnis i serbis. I parla del cas de dos homes que s'ajudaven, que eren, els seus pares havien sigut íntims amics, però la vida els va portar cap a direccions separades, i un va acabar en un bàndol ultranacionalista serbi i l'altre era policia bosni. I al final el que va passar va ser que, bueno, un, com que havien sigut íntims amics, el nacionalista serbi va acabar detingut, però el policia bosni el va alliberar perquè havien sigut amics tota la vida. I els seus fills, quan va esclatar la guerra... El que va fer el serbi va ser anar al poble on sabia que vivia aquest noi i el va avisar que vindrien a la nit a atacar-los. I va poder avisar el poble i rescatar-los a tots. Perquè veiem, no, doncs, aquestes diferències ètniques, religioses, que apareixeran, que sí, són molt presents a totes les repúbliques de Iugoslàvia, no impedeix que hi hagi relacions entre persones de diverses posicions. I, de fet, això serà un dels motius del principal conflicte, però també hi haurà una gran fraternització.
Sí, sí, bueno, hem de pensar que, més enllà de tot, que potser Iugoslàvia a vegades està molt idealitzada en aquest sentit de germanor entre diferents pobles, però fins a cert punt era així. És a dir, jo he conegut gent que va viure a l'antiga Iugoslàvia, vull dir, gent que diu... Bueno, que té opinions que tampoc caldria... Però altra gent que diu, no, és que nosaltres, els serbis, celebràvem el Nadal amb els musulmans i ens ajuntàvem pels àpats...
I no hi havia
vull
cap
dir,
problema,
que hi havia,
eh?
Clar, no, és que no hi hauria d'haver cap problema.
No, totalment.
Però, clar, vull dir, aquestes tensions històriques al final van ser, no, la peça que van aprofitar les èlits nacionalistes per promoure no només les seves independències, sinó, com veurem ara, neteges ètniques.
Sí, totalment. I de fet, bueno, tot va esclatar principalment primer perquè Eslovènia es va independitzar, com que els serbis no tenien pràcticament població de la mateixa... Bueno, serbis que vivien a dins d'Eslovènia amb els que tenien com similituds culturals, van deixar que Eslovènia pràcticament la van deixar i no van anar per ells. Però Croàcia sí que va ser... La situació és que hi havia una minoria sèrbia molt important a Croàcia i aquesta va intentar, doncs... No va estar d'acord amb la independència dels croats. Això provoca una guerra oberta entre els dos bàndols que finalment guanyen els croats.
Croates. I, bueno, els croats són...
Sí.
No? Es pot dir
croates.
Es pot dir croat? No ho sé.
Mira, preguntarem al Virgili divendres.
Perfecte. Bueno, doncs Croàcia guanya la guerra, no? Que jo recordo que quan vaig anar a Croàcia jo fa el 2013 amb la meva família, el guia ens va explicar que la seva família era pagesa i van convertir el tractor en un tanc per protegir-se dels serbis. I bueno, ell ho explicava i clar, a mi em va resultar molt impactant perquè era com...
Clar.
Sempre havia sentit parlar de la Guerra Civil, de les guerres mundials, però de cop un senyor de 40 anys m'explicava que ell, de jove, havia lluitat amb Croàcia a la guerra, no? I per la seva pròpia independència. Però bueno, seguim pel tema que estem parlant, sobre el tema del que ens interessa. Bòsnia i Herzegovina s'independitza el 1992, segueix aquesta pista marcada tant per als eslovens com per Croàcia.
Ciao.
I s'independitza.
Mira, perdona, ens diuen que està ben dit les dues maneres.
De les dues maneres, perfecte. Croats, estava bé. Val, doncs el que pretenien llavors doncs, la República de Sèrbia amb aquests ànims ultranacionalistes i expansionistes és, no, Bòsnia i Herzegovina no es pot independitzar perquè nosaltres tenim una minoria ètnica sèrbia, els serbo-bosnians, serbo-bosnians, sí?
Sí,
serbo-bosniacs?
No. El que has dit tu.
Val, serbo-bosni... Aquí posa serbo-bosnis, diguem-ho, ja està. Val? I per tal de protegir-los, amb l'excusa de protegir-los, el que van fer va ser desplegar el que havia sigut l'exèrcit popular iugoslau, el qual ja s'incorporava dins tots aquest controlat per als serbis, sí. El que van fer va ser viatjar i posar sota setge el 5 d'abril de 1992 la capital dels bosnis, que és Sarajevo. Per aconseguir-ho la van envoltar amb 18.000 soldats, situats als turons més propers, i van col·locar tot d'artilleria pesada i franctiradors per tal de tenir la ciutat completament assetjada, no?
El que és un setge, no?
Sí, bàsicament. I a partir del 2 de maig van tallar completament els accessos a la ciutat i la van deixar aïllada. Per tant, tot el que són aliments, medicaments, serveis bàsics, aigua, electricitat, tot
totalment.
Va quedar completament aturat. El bombardeig com a tal no es va iniciar fins l'agost, entre el 25 i el 26 d'agost de 1992, del mateix any, més de 700 bombes van caure sobre Sarajevo, van matar a 40 persones i en van ferir a 200 més. Per tant, ja estem parlant d'una guerra, bueno, d'un setge... Bueno, ja no és només marcar el...
Perquè heu dit que, o sigui, és el setge, no?,
més llarg de la història moderna. El 92 al 96.
Entre...
Són 4 anys.
4 anys. Durant aquest bombardeig, la Biblioteca Nacional de Bòsnia va quedar destruïda.
Sí, van bombardejar.
La pèrdua irreparable de milers de documents històrics.
Vam parlar la setmana de la Dana vam parlar de l'extrucció del patrimoni per l'acció natural, però la destrucció del patrimoni per acció humana és una cosa molt important també perquè inclou aquest element de neteja ètnica, vull dir, no només eliminar físicament a les persones, sinó eliminar físicament el seu patrimoni.
Llavors, una frase molt reconeguda d'aquell moment és Pasi Sniper, que no, evidentment no la pronuncio bé, però bàsicament significa compte franctirador. És un advertiment comú que la gent es feia pels carrers de la ciutat, la població civil entre ells, perquè hi havia zones que estaven controlades permanentment per tiradors. Una de les zones més perilloses era la temuda Sniper Alley, que era l'avinguda dels franctiradors, i aquesta... la població, imagineu com és la ment humana, va ser capaç de normalitzar la idea de que era normal passar per aquests carrers i veure gent corrent amb els fills de la mà, persones abatudes a terra, mortes, mares plorant pels seus fills. Era una cosa normal de veure, anar a treballar i no saber si arribaries a la feina o podries tornar a casa perquè havies de passar per aquella avinguda sí o sí. Una de les històries més colpidores que jo vaig... Bueno, que vaig llegir a l'informar-me sobre el tema és la de Vedrana Bozinovic, que actualment és una actriu bastant reconeguda a Bòsnia, que va començar el setge... Quan va començar el setge, ella tan sols tenia 15 anys. I sent menor d'edat, es maquillava i vestia com la seva mare per anar a entrevistes de feina. Afirmava tenir 27 anys. I va aconseguir ser contractada per una televisió local. però sempre havia de passar per aquí, per aquesta zona concreta, on hi havia un franctirador serbobosnià que sempre estava permanentment observant.
És que li anava la vida cada vegada que sortia al carrer.
Correcte, li anava la vida. I mentre es feia aquest trajecte perillós un dia, un home desconegut va veure que s'amagava darrere un quiosc i es va adonar que portava una càmera de fotografies i estava allà parat. I es van adonar que hi havia ple de periodistes que es dedicaven a col·locar-se darrere a les zones d'amagades per buscar la foto. Clar. Sabeu com la foto d'en Robert Capa de la Guerra Civil, d'una persona sent abatuda?
Sí, sí.
Doncs buscaven aquesta foto. I això els va, primer de tot, la reacció de la gent era superviolenta, de què us penseu que som animals, heu vingut aquí a intentar fer notícia del nostre patiment, a més intentar ajudar-nos, busqueu la fotografia. Però al final això es va anar convertint en una cosa macabra, pràcticament, que pràcticament va arribar al punt de l'humor negre i ja passaven per allà davant seu i li deien amb ironia: ei, has tingut sort avui? Com burlant-se de que el periodista no aconseguia la foto perquè no els disparaven, no? Ei. Bueno, la desesperació va arribar al punt extrem, a més, per la falta de recursos, però per sort l'any 93 ho van solucionar construint el túnel de Sarajevo, intentant, doncs, connectar la ciutat assetjada amb la zona controlada pel govern bosnià.
Mireu, nois, ens queden res, 2 minuts. No sé si alguna mica també el que ens ha de quedar avui, no?, el setge més llarg, no?, aquesta història de Iugoslàvia, Ucraïna, també és aquest fantasma, no, Ismael, que sembla que el fantasma de la guerra, sobretot, no?
Que sembla que no marxa mai d'Europa, no. I sobretot sembla que no aprenem,
sí.
No? Perquè hem tingut la intervenció de la OTAN a Sèrbia, hem tingut els acords de Dayton, les guerres jugoslaves doncs, han acabat amb uns nombres de víctimes, i sobretot els crims de guerra i les neteges ètniques, que era una cosa que pensàvem que seria impensable de tornar a veure a Europa, uns nombres esfereïdors, no? I ara veiem una mica que Ucraïna, no?, torna a passar
el mateix.
Sí. No s'han aprofitat aquestes tensions ètniques entre la població russòfona d'Ucraïna, no?
Sí.
Aquesta tensió promoguda en part per la comunitat europea i per la OTAN, de no, és que Ucraïna ha de formar part de... Ha de passar al nostre bàndol. No, jo crec que no es pot tensionar tant a un país que ha estat membre del Pacte de Varsovia, que se sabia que la cosa aniria per aquí, en aquest sentit, i que al final els moviments ultranacionalistes i aquestes tensions històriques que han estat tractades amb molt poca sensibilitat han provocat que ara estiguem on estem. I el que més absurd trobo és que, en comptes de buscar estratègies i parlar de pau, estiguem parlant de rearmament un altre cop. És que sembla que no hem après res.
Mira, ens quedem amb aquest punt, si us sembla, molt interessant. Ho deixem aquí i res, agrair-vos un dia més que estigueu aquí al Matí a Ràdio Cel, a l'Ismael Esmac i a Lluc Isern per parlar-nos d'història.
Com sempre, vinga, sempre aquí.
Va, gràcies.
Pel que sigui.
Fem una petita aturada. I després de parlar-vos d'aquest setge, anem a Filosofia Millennial, que avui ja veureu, ja us agradarà. Ben atents al que passarà amb el Trias i el Leo Esplou, que ja estan preparats.
Vinga.
Ràdio Estel.
Si et preguntéssim sobre la feina que fa Càritas, segurament pensaries en la roba, els aliments o la lluita contra la pobresa. Però Càritas és molt més que això. Donem resposta a problemes com l'accés a l'habitatge, la manca de feina, la solitud no desitjada o les desigualtats en la infància. Si vols conèixer tot el que fem, visita www.càritas.barcelona. Càritas, més del que creus. Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i 4 parets. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Que cantaves la teva pròpia sintonia o no? Com va això?
Bueno, ho hauré de fer, no?
Com és això?
Com que com és?
Com fa la sintonia? Puja, puja.
És així. He tornat a tocar la guitarra, saps?
Sí o no?
Sí, bueno, perquè...
Sabia això, que tocaves la guitarra.
Sí, jo la tocava la guitarra flamenco quan era petit.
Boníssim.
I vaig estar tants anys tocant, el que passa és que vaig perdre la pràctica, i ja, això dels instruments, quan perds... Has fracassat, no? Has de tenir molta paciència per tocar un instrument. I justament ara que vaig tornar un dia a veure ma mare, a casa seva, una abraçada per la ma mare, si
sempre
escoltant, sempre. Ja sé que vinc poc a veure't, però bueno, faig el que puc. Hago lo que puedo con lo que tengo. I llavors vaig jugar allà la guitarra i vaig dir, hòstia, quedaria bé a casa, no?
Mira.
La sabia tocar, entre los aguas.
Sí o no?
Sí, sí. Que tocava molt bé la guitarra, jo.
Tu creus que per final de temporada... Ja, ja t'estic liant, eh?
Podríem intentar-ho, sí.
Sí?
Sí.
Per final de temporada estaria bé...
És un pseudocompromís, va.
Un pseudocompromís, eh?
60-40, un d'aquests.
El que sí que és compromís, ja ho vam fer, però ho tornarem a fer un altre dia, és parlar sobre filosofia i música, que és molt xulo, això. Puc començar secció normal?
Sí, som-hi.
Súbeme, José. Va, ara sí, un dimecres més que saludem el nostre filòsof de capçalera, el Leo Espluga, per rumiar sobre els temes que ens preocupen com a societat. Leo, oficialment, molt bon dia.
Molt bon dia.
Va, entrem en qüestió, perquè ja fa temps que molts catalans, anem a dir, viuen, no, però vivim un malson cada dia que té nom de tren, Rodalies, i és que entre caigudes de catenària, vies en mal estat, obres per millora, trens fantasmes, vagues encobertes i no encobertes, déu-n'hi-do... No és gratuïta l'emprenyada que la majoria d'usuaris tenim amb aquest servei. Fa algunes setmanes, de fet, que la plataforma Trens Dignes o la plataforma Dignitat de les Vies no descarten alguna mena de mesura per protestar per tot plegat. Sigui com sigui, si alguna cosa s'ha demostrat de cara als usuaris, és l'enorme paciència que tenen a l'hora d'usar aquest servei públic i seguir-lo triant encara vers el transport privat. La pregunta que ens fem avui, però, és fins quan? Quan suposa porta una societat que una cosa vagi malament? La paciència de les societats té un límit, i quin és aquest límit? Doncs avui en parlem, posant-hi filosofia pel mig amb el Leo Espluga, com sempre. Primer, Leo, anem a definir paciència.
Mira, jo volia dir una cosa. Abans de començar, abans de començar a reflexionar, crec que tinc el deure com a persona del Baix Llobregat.
Ets born and raised, dels afectats, eh?
Born and raised, R2 Sud.
Uf!
És molt fort. O sigui, vull recalcar la quantitat de desenes i centenars d'hores de la meva vida que he perdut, angoixat, esperant, són centenars. I no va ni en broma aquesta sensació d'haver de sortir per anar a treballar un trajecte de 30 minuts, anar amb 2 hores i mitja de temps per si passa qualsevol cosa, que sempre passa qualsevol cosa. O sigui, és un infern.
T'he quantificat, quantes hores perds l'usuari de Rodalies a la setmana? És una barbaritat.
És una animalada, i és una cosa que aquí ja sí que hi ha una cosa de classe molt potent, no?, que et planteges fins a quin punt... O sigui, et fa sentir desgraciat. I una de les coses que més he notat de deixar de viure... deixar d'haver agafat el Rodalies tots els dies, és... Em sento menys miserable. Això és, o sigui, no hi ha res més... No hi ha una sensació de misèria que sortir a treballar tard, que els trens et fallin i tirar-te 1 hora i mitja esperant a una estació plena de gent passant calor, esperant un tren que anirà a rebossar. És una cosa que et fa sentir molt miserable, eh? O sigui, és una cosa que la gent té tot el dret a molt queixar-se. I hi ha un punt que, i ara ja anant al tema de la paciència... crec que hem de distingir la paciència de la humiliació, no? Uh-huh. O sigui, crec que hi ha certes qüestions amb les quals ja hem estat prou pacients, portem tota una vida sent pacients, no? Hi ha tota una història de paciència que ja n'hi ha prou. O sigui, hi ha un punt on inclús en la moral més pacifista, no?, de tall, doncs jo què sé, podríem anar des de Jesucrist a Martin Luther King, diríem, uh-huh. Hi ha una certesa de que hi ha, tot i una virtut pacífica, hi ha una demanda d'acció que no és tolerable, no?
Es confon moltes vegades... Mira, anirem per aquí, que està molt bé. Es confon moltes vegades ser pacient amb ser ruc?
Crec que hi ha una barreja curiosa, no? Entre... és, allò, és com una reformulació més legal del de bueno tonto, no? És una reformulació legal d'això.
Anava aquí, anava aquí.
I crec que moltes vegades... és curiós perquè hi ha una... Crec que es confon en tant que sembla que qui és pacient a vegades vol dir que té una falta d'ambició o té una falta de voluntat, no? En la nostra societat de la immediatesa, no? On sembla que si no estàs tota l'estona volent-ho tot, desitjant-ho tot i fent-ho tot, no n'hi ha prou, no? Però al mateix temps sí que és cert que hi ha gent que més aviat, més que confonen, s'escuden en la paciència, que aquesta és una altra qüestió. Boníssim. No? O sigui, utilitzar la paciència com un... com un deus ex machina, no?, de qualsevol tipus de paràlisi que tinguem, no?, de no prendre acció, no? És que estic sent pacient, estic esperant el moment ideal, com aquest rotllo del millor moment per plantar un arbre era ahir, no? O sigui...
Si reformulem si posem paciència dins el sac de la filosofia, uh-huh, és fonamental la paciència en la filosofia? Ho dic perquè moltes vegades, ho has dit com a filòsof, no? Moltes vegades s'ha d'observar, uh-huh, per tal de després poder treure les idees, no? És fonamental la paciència en la filosofia en tal que observar deu ser la primera de les virtuts?
Totalment. O sigui, hi ha un punt en la filosofia, no? Que la filosofia es distingeix, això és una cosa que de tant la dic, però crec que és important recuperar-la i repetir-la. La diferència entre la filosofia i el que Plató anomenaria la doxa, és a dir, l'opinió. És a dir, l'opinió és una ocurrència, és algo com immediat, no? Com sobre aquest tema, doncs ara se m'acut això i dic això, no? En canvi, la filosofia es diferencia, no?, per obligar-se a aquesta epoche, que es diu en grec, que vol dir la suspensió de les opinions i dels prejudicis, i esperar i tindre la paciència suficient com per que deixar que la idea broti en si mateixa, veure quines són les relacions, no?, poder donar aquest, allò que deia Adorno de el rodeo, no?, sempre de fer com donar aquesta volta de més que permet que no tenir pressa. I tot i així, la filosofia cau en l'opinió constantment, no? O sigui, ni tan sols així salva, però sí que és veritat que una paciència que jo diria activa, no?, que és una cosa molt interessant que esmenta Hannah Arendt del segle XX, mira, no costuma massa parlar d'ella, però està bé que apareixi de tant en tant, on parla ella del seu pensament polític i de més, ella diu com que la virtut fonamental és la vida activa, no? Però ella, la contemplació, per la reflexió, és a dir, la paciència, la introdueix com a part de la vida activa, no? Crec que és molt important que la gent, quan la gent es pensa això d'aquest rotllo més meditatiu, més de la paciència, més de... com si fos una cosa passiva, i no és gens passiva. La paciència és un acte molt actiu, no?, però que simplement és un acte actiu de fer lloc, no? Fer lloc és una acció, sempre, no? I la paciència fa lloc perquè les coses puguin passar.
Abans de posar sobre la taula paciència versus humiliació, que confonem els dos termes. Què és millor, paciència o persistència?
Clar, és interessant perquè crec que qui és pacient persisteix, no? O sigui,
per tant, una va lligada a l'altra.
Absolutament, sobretot perquè moltes vegades ser persistent implica ser ferm en la paciència, no voler ficar la marxa abans d'hora, no? Crec que té molt a veure amb això. O sigui, no caure en el neguit aquest i aquesta ansietat prematura, no? Sobretot això que deia fa bastanta gràcia, que Baudrillard, el filòsof francès del segle XX, deia que la societat capitalista financera, no?, postfordista, deia que és una societat de l'ejaculació precoç. O sigui, deia que la societat... Però vull dir que té molt a veure amb no saber persistir en la paciència de deixar que les coses passin, no? De crec que avui en dia, a través del mode de consum, és absolutament precoç, no?, tot el que fem.
Que vivim en una societat... que visquem, vaja, en una societat de consum, això genera que cada cop tinguem menys paciència?
Absolutament. O sigui, sens dubte. Hi ha una cosa que està extremadament vinculada, sobretot perquè ja hem arribat a un punt on el que es valora és l'eficiència i la rapidesa a l'hora de que un producte arribi, no? Vull dir, la satisfacció immediata de la pulsió, que ja, jo crec que ja no hauríem de parlar gairebé quasi ni de desig, sinó de pulsió, d'impuls. No? És a dir, el capitalisme es preocupa de que quan tu tens l'impuls de comprar, deixar el menys espai possible perquè t'ho repensis, no? Llavors tot està optimitzat per accelerar aquest procés, no? Llavors sí, absolutament. O sigui, una societat de consum és una societat impacient, per definició.
Clar, quan posàvem sobre la taula el tema de Rodalies, que és el que m'ha fet pensar sobre la paciència, no? Quan hi ha un gruix de persones o una societat que creu que està aguantant masses injustícies, se li esgota la paciència. Jo crec que això està clar, no?
Sí, sí.
Però aquest és el punt clau per qualsevol esclat d'indignació o manca alguna cosa més?
Ostres, clar, és interessant això, perquè crec que l'esclat de la indignació... tornem un altre cop al concepte de paradigmes, que és molt útil per parlar d'aquests temes. Crec que l'esclat d'indignació ve d'una banda d'una... quan la paciència s'acaba és perquè hi ha un esquerdament o una dissolució de la confiança que prèvia, no? Qui és pacient amb una institució, no, en el cas de Rodalies, és pacient perquè confies en que la institució pot arreglar-ho. Que potser tarda més o menys, però que hi ha una voluntat d'arreglar-ho, real, i dos, que s'està prioritzant aquella qüestió, no? Però quan ja portes tants anys i veus que cada cop va pitjor, que cap millora arriba un punt on hi ha una desconfiança tan absoluta de la institució que acaba repercutint en una indignació, no? Clar, perquè el paradigma institucional no pot donar resposta a la problemàtica de la ciutadania. Llavors, en aquest sentit, s'ajunta una acumulació ja d'allò com una olla a pressió
d'indignació, sí,
d'indignació, de rebufamentes, no? Hi ha un límit de vegades que et pots queixar d'algú abans de petar. Doncs aquest límit ja ha sigut ja rebussat desenes de vegades, doncs això es acaba convertint en aquesta indignació, sí.
Mira, ara que em parlaves de límit, també em deies, perquè vegi la gent que jo també prenc apunts. Deies, literalment, quan la paciència s'acaba, quan hi ha aquesta dissolució de la confiança prèvia. Quin és el límit d'una paciència col·lectiva?
Clar, és una pregunta interessant perquè... ara dic una paraula d'aquestes que, per desgràcia, està molt presa, no? per màrqueting i de més, però... Ostres... el ser humà, a vegades, és quasi obscenament resilient. No? O sigui, la resiliència de l'ésser humà és una cosa, a vegades, que la veus i dius, quin sentit té aquesta resiliència? O sigui, tant... És molt forta la resiliència que podem arribar a tenir, no? Llavors, el límit... Jo et diria que ningú no sap el que pot un cos, no? Allò que deia Spinoza. Llavors, clar, és tan difícil traçar el límit de la paciència col·lectiva, però jo diria que el límit de la paciència col·lectiva... bé, curiosament, això és una cosa estranya que diré, però el límit és una cosa que s'inventa, que es crea. Perquè sempre que hi ha un procés de transformació social seriós, igual que, per exemple, en l'època feudal, mitjaval, que sigui, o l'època pre-revolucionària, abans de l'època de les revolucions, hi ha un context d'explotació llarguíssim que es podria perpetuar eternament gairebé. No? Avui en dia el canvi climàtic canvia una mica la cosa, però de normal hi ha un context d'explotació que... hoy, mañana y siempre, no? Però de cop hi ha una presa de consciència que diu no, anem a inventar un límit de no, això només, però aquest límit és un límit ideològic, en el bon sentit de la paraula, no ho dic com algú dolent, però és un límit que ens posem d'acord en que això és intolerable, però de facto allò es podria allargar molt més, no?
Clar. Hi ajuda a estabilitzar aquesta paciència, per no posar-hi límits, però hi ajuda a estabilitzar aquesta paciència la queixa per la queixa? És a dir, el compartir la queixa amb altres persones que estan vivint el mateix?
Aquí hi ha un punt problemàtic. O sigui, hi ha un factor aquí que és... que et diré que sí i no. És a dir, a priori, per exemple, una de les qüestions molt interessants i per les quals, per exemple, el teletreball és una cosa problemàtica i... És veritat. I hi ha un procés de, per exemple, durant el segle XXI, hi ha un procés de precarització i fluïdesa dels llocs de treball, no? En el qual hi ha com la famosa flexibilitat neoliberal, no? Què passa? Que quan la fàbrica és un lloc que genera consciència de classe, perquè hi ha tota una sèrie de treballadors que estan junts, que veuen, comparteixen misèria i parlen entre ells, no? I comparteixen condicions laborals. Llavors, això acaba generant una queixa. Aquesta queixa sí que porta a algun lloc, no? Què succeeix? O sigui, això té un punt de vista més polític, però en termes, per exemple, més psicològics i psicoanalítics, hi ha un fenomen bastant interessant que és que això crec que... És que ara em fotré aquí una, que no sé si entrar, però... Potser hi ha molta gent que va a teràpia de manera qüestionable, perquè hi ha una qüestió que passa a teràpia, que això per anar als especialistes, no m'ho estic mantenint jo. Des d'un punt de vista de la psique, la queixa genera un alleugerament psíquic, no? Que en termes més neurocientífics i psiquiàtrics, diríem que genera unes endorfines i allibera l'estrès, vale? Llavors, quan ens queixem, ens relaxem, però això acaba generant que no fem un canvi. És a dir, l'alleugerament...
No, per quina va la pregunta?
L'alleugerament generat de la queixa acaba sent un fi en si mateix. En canvi de ser un mitjà per prendre acció, la queixa s'acaba convertint en la via d'escape. Llavors, el que acaba succeint és que tenim un pacient que va totes les setmanes de teràpia a queixar-se de lo miserable que és, i en canvi de tindre una cura, el que hi ha és un reforçament narcisista de la personalitat. Pues aquí seria una mica el mateix en termes socials.
Parlàvem abans, Leo, de l'esgotament social com a inici de qualsevol esclat d'indignació. La meva pregunta és si aleshores és quan es torna pràcticament tot incontrolable. I deixa'm definir incontrolable. Em parlaves del sistema feudal. Jo crec que quan hi ha la revolta contra el sistema feudal, ningú que es revolta sap el que vindrà després. La Revolució Francesa, quan hi ha la presa de la Bastilla, ningú té consciència del que vindrà després. I així podríem anar pràcticament en qualsevol revolució, no? Amb això vull dir incontrolable.
Clar, i aquí hi ha un debat bastant interessant, perquè de cop, sempre que penso en aquestes qüestions, em ve aquella entrada, no sé si era una carta o una entrada al diari de Goethe, que va presenciar durant la Revolució Francesa, no?, un conflicte entre els... Hosti, no m'anomenen els noms, ara estic fatal. És que fa molts anys, això, ja. Entre els dos bàndols, diríem, no? I veu allà un acte dels suposats revolucionaris una mica bàrbar, no? I ell escriu... prefereixo la injustícia al desordre, no? Frase una mica forta de dir, eh? Per què diu això, Goethe? Perquè és una cosa interessant a plantejar-se. Jo mai he estat d'acord amb ell del tot, però sí que és interessant plantejar-se perquè ho diu. En la injustícia hi ha un ordre que pot permetre la justícia una altra vegada. Hi ha un sistema del que és just. En el desordre hi ha una absència de justícia. No? És a dir, en la injustícia es pot restaurar aquesta justícia, hi ha uns procediments que poden gestionar, no? O, com diria, per exemple, Derrida, la democràcia és l'únic sistema que accepta la seva autocrítica. No? O ja es pot com arreglar a si mateix una mica.
Però és el millor que tenim,
clar,
de moment.
I és l'únic que es permet criticar-se a si mateix internament, no? I millorar-se. Què passa? Clar, amb això de lo incontrolable, aquí hi ha un element que jo crec que... Jo sempre estic a favor de lo incontrolable en un sentit de... entre unes cometes de prudència i responsabilitat, vale?
No, però... tu sempre has defensat el caos.
No el caos, no, sinó aquí em posaré una mica d'arribar, un altre ordre, un ordre diferent, no? Un altre tipus d'ordre. I precisament com puc dir Derrida o puc dir Zambrano, quan Zambrano diu, no?, igual que la proclamació de la Segona República, diu, hi ha moments en els quals els pobles desperten fent història. No? I aquests moments són els moments incontrolables perquè hi ha el que es diu un esdeveniment. És a dir, un esdeveniment és una cosa que és imprevisible. No? La mateixa Hannah Arendt ho deia. Hi ha una acció social que no entra dintre del pronòstic, que és l'acció humana, que és quan es fa història, i en aquest sentit és inesperable el resultat d'aquesta acció, no? Però són aquests moments en els quals el motor de la història avança, no?, diríem.
Deixa'm fer-te una darrera i d'aquí poden sortir més temes, eh? Però arribats aquí, la meva pregunta era com la societat pot canviar una mesura o un tracte injust que no depèn directament de la societat, que no controla la mateixa societat. Posem-nos un altre cop a Rodalies, el que està passant amb Rodalies. Jo em puc queixar molt. Jo puc fer moltes queixes, però jo no controlo res de Rodalies.
Clar, aquesta és una qüestió que crec que posa... Fa emergir. Fa emergir.
Sí, sí. Ho posa sobre la taula.
Sí, posa sobre la taula una de les problemàtiques fonamentals del nostre sistema, que és el problema de la representació és que hi ha una absència de presència, no? En l'ordre representacional, democràtic, polític, etc, quan hi ha confiança, tot està bé, perquè hi ha una vinculació directa entre el representant i és com un encarregat. Més que un poderós, un encarregat.
Perquè no es banalitzi la pregunta, que jo també vull matitzar molt sempre, vull dir que la societat no controla directament allò, és a dir, perquè molta gent ara em podria dir, sí, Joan, però tu votes cada 4 anys i depèn del polític que surti, implementarà unes polítiques sí, o no, unes altres.
Però no tens cap mecanisme de control sobre això després. Llavors, tu pots estar votant cada 4 anys els que suposadament ho faran bé, però després no hi ha cap mecanisme. El mecanisme de control és el propi Parlament, i el Parlament està desvinculat de la ciutadania. Per tant, no hi ha cap mecanisme de control real, més enllà de la separació de poders, que sí, però és una cosa jurídica, no política, són coses diferents. El dret i la política són coses diferents. Llavors, no hi ha un mecanisme real. Llavors, què acaba passant? Que això, i els polítics són molt... Crec que aquí la caguen molt... O són molt poc coherents amb ells mateixos, des d'un punt de vista purament d'interès, perquè què acaba generant una situació com la de Rodalies? Una desafecció política profunda. Perquè la gent es topa de nassos amb aquesta realitat. De porto anys queixant-me, m'estan dient que això ho arreglaran, i no hi ha cap mecanisme perquè... I no s'està arreglant. Llavors, què passa? Que la gent acaba desconfiant de la classe política, s'acaba desconfiant de les institucions, i això el que acaba fent és que acaba obrint la porta a... O sigui, el fracàs de les institucions, perquè això és un fracàs, obre la porta a personatges grotescos, com S'acabó la fiesta, i aquest tipus de polítics de Telegram. Vull dir, i són un problema, aquesta gent, per la democràcia real, Vull dir...
Tu ets pacient, Leo?
Jo sóc bastant més pacient del que sembla. O sigui, jo sé que sembla una persona molt hiperactiva, ho sóc, molt neuròtica, ho sóc, però sóc molt pacient. O sigui, crec que una persona que s'ha volcat a la filosofia, o ets pacient, o ets pacient, no? O sigui, crec que no hi ha massa alternativa. I sóc molt pacient, m'agrada la música, que també en tarda... O sigui, sóc pacient. No, lo immediat, a vegades...
Vámonos, José. Deia el Leo que els polítics a vegades la caguen, i el Leo Espluga també, perquè no saps el que adoro jo, aquest home, que es diu Paco de Lucía, i esperaré fins al límit a fi de temporada aquesta pseudo-promesa que tenim de moment del Leo Espluga, que és tu contra set d'Entre les Aguas. Leo Espluga, com sempre, un plaer.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
A pel·li.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
De què parlem quan parlem de tothom? Parlem de fer realitat un futur millor, de crear oportunitats sense oblidar-nos de ningú. Parlem de liderar, de progressar. Parlem d'empatia, de cuidar-nos, grans i petits. De compartir vida, ciutat, poble, barri, carrer... I de respectar-nos sempre. Perquè quan parlem de tothom, parlem de tu. Parlem d'una Catalunya de totes i de tots. Parlem d'un govern de tothom. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Serà al punt de les dues. Déu-n'hi-do, quina lliçó, Tries?
Xulo, xulo. Bueno. Aquells dies macos.
Sí, mira, si us heu perdut, doncs ho trobareu res d'aquí uns minuts penjat a xarxes socials.
Sí, senyora.
De Ràdio Estel. Dit això, a veure, ha arribat aquell moment en què convidem en Francisco, a la Olma Giró, a que... participeu, perquè, clar, estàvem una mica que no les teníem...
Participem de què?
Que no les teníem totes. No. Però a veure, Jaume Borja? Hola?
No, pot ser.
Jaume Borja, bon dia.
Jaume!
No ho puc creure.
Ens està fent una broma, no?
Ara està callat. Ara sabem com
està
és.
Està rient.
Sí. I s'està rient per dins.
Rient.
Perquè, o sigui, sabem que estàs connectat, Jaume.
Sí, sí, sí.
A veure.
Hola!
Mira, se sent soroll.
Jaume?
Ai, ai, ai.
Hola!
Hola!
Va, Jaume, home! El Dani...
Tenim una... Ui,
mira, ens ha penjat.
Diva.
Ui!
La diva.
Diva, eh?
La diva. Escolta, Jaume Borja...
Que se l'ha deixat en Cesc.
Lo teu no té nom, eh? Hola! Bueno, va, prou, eh?
Cántate algo. Se l'ha deixat en Cesc. I sobre la taula.
Mira, anava a dir una cosa, però no la puc dir per antena. Però quins...
Jaume!
Quins senglars.
Quins senglars, eh?
Espero
quins
jabalís. Espero que sigui una broma.
Jaume!
No pot ser.
El gag dels gags.
Ja,
és topa! Bona tarda!
Va, mama, va!
La mare!
Va, mama, va! Ai,
has dit és topa?
Que és broma, que és broma.
Ah, que és broma.
El que no és broma és el que costa un minut de ràdio, Jaume.
Escolta, però tu no ets conscient.
Tu ve un pinyazo sí, sí. Con un Seat Panda. Te la dedico, si vols, però no, que deia que és broma.
Però, a veure, Jaume, quantes vegades t'he dit que és el Golden Hour ara mateix? I l'hem perdut?
No. No, tens tota la raó, que és com per... Estic jo per a fer bromes després d'haver estat 3 setmanes sense agafar el telèfon, la trucada
no,
d'esta ràdio
sort...
que em dona de menjar sí. I que em tracta també. Per tant, me vull redimir i demanar-vos perdó públicament.
Però, escolta, tu, Jaume, o sigui, ets el viu exemple de dir... Jo, o sigui, jo ho faig i després
sí,
ja demanaré perdó, no? Però, noi...
Bueno, jo crec que la religió que professem, afortunadament...
Sí, bueno, però no t'acostumis. Quina barra que tens, tu. Mira,
no.
si ens escolta l'Àngel Rosselló, que va entrar ahir...
Sí.
Ah.
Ai.
Vull dir, noi.
No, però escolta, Mercè, sí que és veritat que Nostre Senyor sempre ens ha dit que hem de saber perdonar.
I hem de saber
mira,
també estar a l'hora,
no tinguis barra, perquè t'hem perdonat ja moltes vegades, eh? Va.
Mercè, una cosa, saps allò del cuento aquell de que viene el lobo, que viene el lobo, saps?
Sí.
Pues que avui li dic a José, sobretot no t'assustes perquè quan me donen pas jo no contestaré per a fer la broma, com que no estic, saps? Però jo crec que la broma se m'ha minjat a mi.
Carai.
Perquè jo no us estava escoltant i estava suant. En plan, només que no el sento.
Me lo está inventando.
No, ja no et creiem, com el lobo, ja no et creiem, Jaume Borja.
Exacte.
Escolta, va, 10 segons i dones pas a l'Ignasi.
Doncs avui, com sempre, no us podeu perdre el millor magazín d'actualitat social i religiosa en directe a Ràdio Estel amb Ignasi Miranda, tots just a continuació. Nosaltres tornem demà a partir de 7:45 del matí, en directe amb
dos
Pau Bascó. Ai, Pau
Bascó!
Se lo está...
Vagin sintonitzant.
Pau Bascó, 7:45.
Adéu, Jaume Borja. Vinga, va, que passeu bona tarda. Fins demà.